Buzz Boyd. Bon dia, com esteu? Avui és divendres 19 de juny del 2026. A part l'avant vist sortir el sol fa justament 1 hora i 48 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 19 graus. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que, com sempre, també s'emet des de Ràdio Bisbal i Ràdio Pagú. I ara entrem en matèria perquè avui hem de destacar que la Guàrdia Civil continua amb la recerca del menor de la moto d'aigua. Ara mateix estan fent aquesta recerca per terra, mar i aire des de Roses a l'Estartit. A més, hem de parlar de que han intervingut 59 armes blanques prohibides de 15 comerços turístics de la Costa Brava que es venien il·legalment. I també que Torroella de Montgrí ha restringit l'accés motoritzat al massís del Montgrí per l'alt risc d'incendi. De seguida ampliem tots aquests titulars, però avui, a més, parlarem amb el delegat de Metges de Catalunya i metge d'urgències a l'Hospital de Palamós, Albert Mas, sobre la vaga que es va convocar aquest dimecres des del sector i també de les reivindicacions que demanen des del col·lectiu de metges. I com cada dos divendres parlarem de nutrició i alimentació amb la nostra nutricionista de confiança, l'Anna Pujol. De seguida ho repassem tot, abans però anem a fer un repàs dels principals titulars de les notícies aquí al Baix Empordà. Saludem primer de tota la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Hola, Maria, bon dia.
I és que la Guàrdia Civil, com dèiem, segueix amb aquesta recerca del menor que es va perdre amb la moto d'aigua i ho fan per terra, mar i aire des de Roses fins a l'Estartit.
Cal recordar que unes hores més tard que el jove desaparegués es va trobar la moto a la platja de Pals. Salvament Marítim va rebre l'avís que el jove no havia tornat amb la resta de companys amb els quals feia una sortida guiada amb moto a 3:15 de la nit, hores després d'haver iniciat l'activitat. La Guàrdia Civil en va tenir coneixement a 11:45 i es va desplaçar fins a la zona en diversos efectius i s'ha fet càrrec de la investigació dels fets.
I saludem ara en Joan Coll. Bon dia, Joan.
Bon dia, Maria.
I és que intervenen 59 armes blanques prohibides de 15 comerços turístics de la Costa Brava que les venien il·legalment.
Les inspeccions es van dur a terme el passat 4 de juny en establiments de Roses, Empúria Brava, Blanes, Lloret de Mar i Platja d'Aro i es van denunciar els propietaris d'aquests locals.
I Torroella de Montgrí restringeix l'accés motoritzat al massís del Montgrí per risc d'incendi.
L'Ajuntament va prohibir la circulació des d'ahir, dijous 18 de juny. La mesura vol reduir el risc d'incendi forestal i protegir les persones. La restricció s'ha acordat amb el Parc Natural i amb els responsables de prevenció d'incendis del govern català.
Palamós impulsa també el sorteig Corre Botigues per fomentar les compres al comerç local durant la Festa Major, Carla.
La iniciativa, impulsada per l'Ajuntament i FECOTUR, busca incentivar les compres de proximitat i premiar la fidelitat dels clients. La campanya compta amb més de 40 establiments participants i oferirà diversos premis vinculats al comerç i al turisme local.
I anem fins a Calonge i Sant Antoni perquè el municipi referma el compromís contra el maltractament envers les persones grans.
El municipi s'ha adherit un any més al manifest del Consell de la Gent Gran de Catalunya. El text defensa el dret de les persones grans a viure amb dignitat i sense abusos. L'acte va incloure l'espectacle Show Gent Gran amb humor, música i records al Teatre Mundet de Sant Antoni.
I la Bisbal valora positivament el primer any de gestió tributària amb el Xaloc per la millora dels serveis i també de l'eficiència, Joan.
El consistori considera que el nou model ha permès ampliar serveis, millorar l'eficiència administrativa i reduir costos respecte del sistema anterior, alhora que facilita un millor seguiment dels ingressos municipals.
I el Festival Internacional del Terracota Museu tornarà aquest estiu a la Bisbal amb una nova edició marcada per la diversitat musical.
A més, la programació continua sent fidel a una filosofia que l'ha acompanyat des dels seus inicis. El certamen arrencarà l'1 de juliol amb un concert gratuït a la plaça Major i continuarà cada dimecres als Jardins del Terracota Museu.
I el Baix Empordà rebrà més de 100.000 euros en ajudes a la producció agrària ecològica verda.
Una trentena de productors del Baix Empordà rebran més de 100.000 euros en ajuts a la producció agrària ecològica. Els ajuts beneficiaran més de 500 hectàrees de conreu i formen part del programa agroambiental de la política agrària comuna.
I Foto Torroella celebra 25 anys d'exposicions i arriba a les 300 mostres organitzades, Berta.
Foto Torroella commemora 25 anys d'activitat expositiva amb una mostra especial a la Capella de Sant Antoni. L'entitat arriba a les 300 exposicions organitzades i reivindica més espais dedicats a la fotografia a les comarques gironines.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses, i és que José Luis Rodríguez Zapatero va assegurar davant el jutge de l'Audiència Nacional que no va exercir cap influència en el rescat per part del govern espanyol de l'aerolínia Plus Ultra. Així ho revela un àudio de la seva declaració davant el jutge que s'ha acabat filtrant als mitjans aquest dijous. I el Tribunal Europeu de Drets Humans ha rebutjat admetre una demanda contra la sentència que imposa un 25% de castellà a l'escola Turó del Drac de Canet de Mar. La denúncia l'havien presentat famílies del centre que estaven en contra d'aquesta mesura. I el Tribunal Suprem ha condemnat a l'Estat a pagar una indemnització de 2,5 milions d'euros a Ahmed Tomouhi, un home que va passar 15 anys a la presó condemnat per dos casos d'agressió sexual, dels quals finalment va ser absolt. I és que, segons l'alt tribunal, l'Audiència Provincial de Barcelona no va valorar una prova que resultava incompatible amb l'autoria de les agressions, ja que el perfil genètic de l'acusat no coincidia amb les mostres trobades a la roba de la víctima. I un home va quedar ferit greu aquest dijous després de calar-se foc al mig del carrer a Vilafranca del Penedès. Va passar cap a les 6 de la tarda a plena llum del dia i, segons ha avançat elcaso.cat, l'home té problemes psiquiàtrics i antecedents penals, que hi va acabar arroixant-se amb líquid inflamable i es va encendre a ell mateix. I a la plana de successos, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona van detenir aquest passat dimecres 14 persones en el marc d'un pla campai al centre de la ciutat contra la multireincidència, en aquest cas adreçat específicament als delictes vinculats a les estrebades. Per tant, doncs, bona feina. I abans de seguir amb el repàs informatiu, hem de fer un repàs a aquesta previsió meteorològica que, com ja anticipàvem aquesta setmana, ens portarà temperatures bastant més altes de les que hem anat tenint. I és que per avui divendres el temps serà estable i serà predominantment assolellat amb alguns núvols poc importants. Les temperatures màximes es mouran entre els 26 i els 28 graus a bona part de la comarca i tindrem una mar tranquil·la. Fins i tot hi haurà vent fluix de component marítim de cara a la tarda. Demà dissabte continuarà el domini del sol i la jornada serà plenament estiuenca, amb temperatures que pujaran una mica més i que poden acabar arribant als 30 graus a l'interior del Baix Empordà. A la costa l'ambient serà més suau gràcies a la marinada. Diumenge encara farà més calor i és que el sol continuarà sent el gran protagonista i les màximes podrien arribar a superar els 30 graus en molts punts de la comarca, especialment cap a les zones d'interior. Caldrà extremar les precaucions durant les hores centrals del dia perquè hi ha avisos per temperatures elevades al llarg de tota la comarca. Per tant, compte amb aquest sol, hidrateu-vos bé, poseu-vos protecció, tant barrets com crema solar, per sortir perquè ens esperen temperatures plenament estiuenques en aquest cap de setmana previ a Sant Joan i aquest cap de setmana, que serà el primer en el que els nens no hauran de tornar a l'escola. Per tant, compte amb aquestes altes temperatures. Nosaltres fem una petita pausa, escoltem una mica dels Amics de les Arts amb Tothom es separa.
Tothom es separa. per una gran distància, per la petita espina, ressaca postvacacional que tot ho evidencia. Que no hi ha més sortida, que allargues l'agonia, però sobretot tu no et preocupis, que és normal perquè tot és sistèmic. Torna a la rutina, la calor se'n va i ara què fem amb tota aquesta vida? Tothom es separa i ningú pot evitar. I aquest any, com cada setembre, fan l'agost els advocats. Tothom es separa per ser jove eternament. Aquest any, com cada setembre, el mercat s'autorenova proclamant.
Supermatí.
Fortnite, prou! O juguem de veritat o no juguem.
Mama, què et passa?
Si voleu fer l'ànec, el fem junts i a l'aire lliure. Us penso liquidar tots.
I el papa?
El teu pare, el primer.
Laser Combat a Occitània. La manera més divertida de desfogar-te amb la família, a l'aire lliure i de forma segura. Prova el nou camp de joc d'Occitània. Amb estructures, torres, camions i contenidors reciclats. A Occitània també podràs fer borricletes, cigüeis, bitlles catalanes i celebracions d'aniversari amb amics i família. Més info a occitania.cat o a info@occitania.cat.
Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
Vols donar un nou impuls al teu futur? Al Centre de Formació d'Adults de Palafrugell trobaràs una formació flexible i pràctica que t'obrirà noves oportunitats. Oferim cursos d'alfabetització, català, castellà i anglès, ESO per adults, preparació a les proves d'accés a cicles formatius i a la universitat, informàtica i competències digitals. Vine a conèixer-nos en període de matrícula del 19 al 29 de juny i del 9 al 16 de setembre. CFA Palafrugell. Fes un pas endavant i no te'n penediràs.
Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
I nosaltres, abans de seguir amb aquest repàs informatiu, hem d'escoltar el comentari que ens porta avui Marc Bataller.
Sant Tornem-hi. Aquest final de mes de juny torna la calor infernal. Els models europeus indiquen que els termòmetres es tornaran a enfilar cap a 35-40 graus, temperatures completament anormals per l'època de l'any. Exactament el mateix que va passar el mes de maig. Llavors, Portbou va registrar una mínima de 28 graus, la més alta de la història en aquest municipi fronterer. El programa climàtic Copernicus va confirmar que el 2025 va ser el tercer any més càlid mai registrat. L'informe atribueix l'escalfament a l'acumulació de gasos d'efecte hivernacle i a temperatures oceàniques excepcionalment elevades. Algunes ciutats europees ja s'estan preparant per quan aquesta situació vagi més els pròxims anys. París ha fet un simulacre per avaluar la seva capacitat de resposta en cas d'arribar als 50 graus. Alguns estudis apunten que l'any 2050 la capital francesa pot tenir l'estiu temperatures semblants a les que té actualment Madrid i la capital espanyola com les del Marroc. En aquest sentit, el primer trimestre de l'any 2027, Barcelona també prepara un simulacre semblant. I una altra dada, avui en dia es moren més persones per culpa de la calor que per la grip. Estem, doncs, davant d'una greu problemàtica que no podem obviar, per més que els terraplanistes ens diguin el contrari.
Doncs això, fantàstiques temperatures, com vèiem amb el comentari de Marc Pataller, són temperatures que a partir d'ara doncs, ens acompanyaran per al que queda dels propers mesos, però sí, són unes temperatures certament alarmants. Moltíssimes gràcies, Marc Pataller, per el comentari d'avui. Un centenar de metges es van manifestar aquest dimecres al migdia pels carrers de Girona per exigir al govern la negociació d'un conveni col·lectiu propi i reduir també la sobrecàrrega laboral que hi ha en determinats àmbits, com ara l'atenció primària. Però aquesta no ha estat l'única convocatòria que s'ha fet des del sector al llarg d'aquest any. Per parlar de les reivindicacions del col·lectiu, ens visita el delegat de Metges de Catalunya i metge d'urgències a l'Hospital de Palamós, Albert Mas. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí. Com va anar aquesta manifestació de dimecres? Hi va haver seguiment per part de metges del Baix Empordà?
Bé, no sé per convidar-me. Doncs el seguiment que va haver-hi va ser un seguiment dispers, que va ser una convocatòria que es va fer a les diferents capitals de la província, tant a Girona, Lleida, Barcelona. Sí que va haver-hi metges de part del col·lectiu del Baix Empordà. Algun d'ells vam poder anar a Girona, altres vam anar cap a Barcelona, però ja durant l'any que es van produint diferents manifestacions estem tenint un seguiment similar en el nostre centre.
Esclar, perquè una de les coses, no, que s'exigeix al govern és que els metges tinguin un conveni col·lectiu propi. Què significa això? Per què és necessari que existeixi aquest conveni pel sector?
Exactament. Bàsicament, una de les principals reivindicacions que tenim des del Sindicat Metges de Catalunya és que els facultatius puguem tenir un espai de negociació en el qual es puguin discutir, resoldre, escoltar i donar solució a les nostres peculiaritats, és a dir, a les nostres singularitats dins de la tasca hospitalària, ja que entenem que amb el marc que hi ha actualment, tot allò que nosaltres considerem important per poder garantir una assistència mèdica de qualitat, no tenim els espais ni les eines per poder ser escoltats ni recollits. No? Llavors, d'aquí es denota aquesta importància de tenir aquest espai de negociació.
Mm-hmm. A més, parleu d'una sobrecàrrega, no? Laboral, per exemple, en sectors com l'atenció primària, però suposo que tot això s'extén a altres tipus, no, d'atenció mèdica. No sé com ho viviu això, si s'haurien de dimensionar els serveis a la demanda real que hi ha ara mateix.
Doncs mira, una de les últimes dades i reivindicacions que estem tenint, no, és una jornada en la qual els facultatius ens hem instat a dir prou, a no fer ni un minut més de la nostra jornada ordinària. Què vol dir això? Actualment el sistema sanitari està pensat i està planificat i estructurat que el 30% de l'activitat es basa en les hores extres dels facultatius. Què vol dir això? Doncs que una de cada tres ecografies que realitzen són amb hores extres, una de cada tres visites d'atenció primària són amb hores extres, una de cada tres operacions són amb hores extres, i això per nosaltres només denota una precarietat del sistema, una manca de planificació que no és sostenible, que no és saludable ni és segur per ningú.
És clar, no sé si a part d'això, aquesta sobrecàrrega, vull dir, s'ha de solucionar incorporant més personal. qualificat per poder atendre totes aquestes coses. I no sé com està afectant allò a l'atenció mèdica aquesta campanya de ni un minut més. És a dir, entenc que ja hi està havent impacte, no?, en aquest sentit.
Doncs mira, sí, és necessari incorporar facultatius qualificats. És necessària una planificació real i una estructuració real de les plantilles, perquè actualment amb el que tenim ens trobem aquestes dades, no? Que un 30% de l'activitat forma part de jornada extraordinària, és a dir, hores extres, perquè ens entenguem. Llavors, clar, això vol dir que les plantilles estan planificades perquè tot això succeeixi amb hores complementàries. I llavors, actualment tenim afectacions? Sí, evidentment, trobarem, no, doncs que llistes d'esperes per primeres visites, això se'ns allargarà, intervencions quirúrgiques no urgents, això se'ns allargarà, però simplement nosaltres el que estem posant de manifest és que el sistema actualment, tal com està dissenyat, no és sostenible. Per què no és sostenible? Bé, tornem al davant. Una de cada tres d'aquestes actuacions mèdiques es basen en una programació d'hora extra complementària, és a dir, que el facultatiu, quan acabi la seva jornada laboral, a més s'ha de quedar a fer tot això. Llavors, si nosaltres ens regim només el que hauria de ser la nostra jornada laboral normal i ordinària, és a dir, la que faria qualsevol tipus de treballador, es genera tota aquesta espera que ja es veu que no és sostenible, que demorem tot això. Llavors, en algun moment l'administració haurà de seure i parlar amb nosaltres i veure que realment ens estem enfrontant amb una cosa greu i preocupant.
Esclar, no sé si això acaba impactant en la qualitat assistencial, és a dir, una sobrecàrrega acaba dimensionat a com s'atén els pacients.
Exactament, no? Aquesta sobrecàrrega sí que acaba afectant, és a dir, sempre fem el mateix símil, a ningú li passa pel cap que un pilot d'avió pugui estar volant 22 hores, encara que evidentment hi ha pilots automàtics, no? Però, i ells apreten un botó, fan tot el procediment, però ningú li passa pel cap que aquest professional pugui estar 22 hores pilotant això. En canvi, el sistema sanitari ha normalitzat unes jornades que no són segures, no són sanes per ningú, i jo crec que això és una cosa del segle passat que s'ha de canviar, no? És a dir, això no ho podem mantenir, som facultatius, som professionals que en un moment hem de prendre decisions crítiques, i si portem unes jornades tan extenses, una sobrecàrrega tan important en jornada complementària, aquestes decisions es corren molt més risc de cometre errors que si tinguéssim una jornada regulada amb unes plantilles estructurades, amb uns professionals de qualitat, tot això minimitzaríem i l'atenció seria de molta més qualitat.
Davant de tot això, o sigui, al final que no es facin aquestes hores extra, que vull dir que no es doni tot el servei, a part d'afectar la qualitat assistencial, fa que s'allarguin allò les hores de donar cita als pacients. Clar, no sé si davant d'això han tingut alguna resposta per part del govern, s'han assegut a parlar.
Bones. Ui, ara. Bé, no, el servei sí que s'està donant. El que s'està donant és dins de la nostra jornada, és a dir, nosaltres no deixem de donar servei, però el donem dins de la nostra jornada ordinària i les cites s'acaben donant, no? Llavors, nosaltres entenem que, bueno, posem de manifest aquesta manca de planificació, i actualment el que ens trobem és que quan hi ha un intent, un gest de voluntat per part de modificació d'això a nivell estatal, la nostra consellera salta aixecant el dit de que és una invasió de competències. Llavors nosaltres una mica diem de que uns es passen la paella als altres, no? Però tenim aquest problema que són incapaços de moure qualsevol fitxa, qualsevol dit de negociació, sigui estatal, sigui a nivell de país. És una solució que hem de trobar tant de conselleria com de ministeri, però fins ara, a hores d'ara, no hi ha hagut un intent, un gest de negociació real per part de ningú, sobretot de la conselleria ni del president.
A part d'això, quines han de ser les millores immediates? És a dir, entenc que hi ha millores a llarg termini, però quines han de ser les millores immediates que cal incorporar al sistema per mirar de minimitzar tots aquests efectes, és a dir, de normalitzar la situació?
Doncs mira, és bàsicament el que portem reclamant des de principis d'any. Un marc, és a dir, un espai on els facultatius puguem parlar, puguem negociar, puguem expressar, no, les nostres singularitats, que tot això, no, tot això abocaria amb unes regles de jocs amb les quals diem stop a les jornades de 24 hores, una adequació real de les plantilles, és a dir, que no tirem de jornada extra complementària, d'hores extres per garantir aquesta qualitat assistencial, que tinguem una formació digna, que no formi part a càrrec del professional, no? I que també, novament, l'estiguem sobrecarregant aquesta persona amb hores extres per fer això, hores extres per fer això, hores extres per fer allò, i no puguem tenir una conciliació real amb la nostra família. És a dir, que el facultatiu té vocació, això és innegable, per això estem aquí, però al final la vocació no és explotació. És a dir, el facultatiu ha de poder anar a treballar, hem de poder minimitzar amb tot això el burnout, ha d'anar feliç, motivat, no? I amb totes aquestes primeres coses d'un marc de negociació propi, un stop a les jornades de 24 hores, una remuneració equiparada a la responsabilitat i mirant-nos, emmirallant-nos amb altres països d'Europa que actualment no tenim, són les principals coses que portem reclamant al llarg de l'any.
Mm-hmm. Aquestes reclamacions, com deia, s'han anat fent al llarg de l'any, però en el cas de que no hi hagi voluntat o un pas endavant per part de Conselleria o de l'Estat de tenir converses amb vosaltres des del sector, seguiran aquestes vagues, seguiran aquestes reivindicacions? No sé si a l'estiu feu una aturada, no sé si a partir del setembre hi haurà més vagues.
Sí, la idea, nosaltres estem ferms amb la posició, creiem que aquestes millores són necessàries per poder garantir una atenció de qualitat, per poder garantir que la sanitat pública continuï sent la que teníem abans de les retallades, continuï sent una cosa que puguem estar orgullosos de tenir, i entenem que amb aquest sistema no se pot sostenir molt més. Nosaltres continuarem amb les nostres reivindicacions, continuarem amb la mateixa postura. Sí que a l'estiu aturem les mobilitzacions, perquè hem vist que amb el període de vacances que el treballador té dret, convocar vaga no té sentit quan ja tenim unes plantilles que estan molt reduïdes, més del que té una vaga. Llavors, en aquest període aturem les mobilitzacions, i de cara a setembre, si no hi ha un espai de negociació, és a dir, els tindrem 2 mesos a l'administració per pensar el que portem al llarg d'aquest mig any. Si no tenim una negociació, un moviment, un gest real, continuarem amb totes aquestes reivindicacions de la mateixa manera que portem fent fins ara.
Doncs estarem molt pendents de totes aquestes noves vagues, també de la resposta per part de govern i administració, per veure si es crea aquest espai. Hem parlat amb Albert Mas, delegat de Metges de Catalunya i metge d'urgències a l'Hospital de Palamós. Gràcies per ser aquí al Supermatí, i estarem molt pendents de les accions que feu. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Vinga, gràcies, adéu.
I nosaltres escoltem una mica de música, en aquest cas amb Man I Need i Olivia Dean.
Gave you the time and the place, so don't be shy, just come be
I nosaltres, quan passen pocs segons de 8:45 del matí, comencem el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i, com sempre, en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. I és que la Guàrdia Civil continua amb la recerca del menor que va caure amb la moto d'aigua. Aquesta recerca se segueix per terra, mar i aire, des de Roses fins a l'Estartit. Cal recordar que unes hores més tard que el jove desaparegués es va trobar la moto a la platja de Pals. Salvament Marítim va rebre l'avís que el jove no havia tornat amb la resta de companys amb els quals feia una sortida guiada amb moto a 10:45 de la nit, hores després d'haver iniciat l'activitat. La Guàrdia Civil en va tenir coneixement a 11:45 i va desplaçar fins a la zona diversos efectius i s'ha fet càrrec de la investigació dels fets, Carla.
El cos té mobilitzats efectius especialistes del grup especial d'activitats subaquàtiques i un helicòpter del servei aeri i patrulles terrestres de la comandància de Girona. L'operatiu també compta amb la participació dels Mossos d'Esquadra, Salvament Marítim, Creu Roja, agents rurals i els bombers de la Generalitat. Els GEAS desenvolupen diverses modalitats de cerca adaptades a les característiques de cada zona de rastreig. Entre elles hi ha la cerca amb un bussejador remolcat arrossegat per una embarcació a baixa velocitat i que permet revisar àrees més àmplies. Això permet fer cerques circulars cap al fons marí en zones concretes en les quals els bussejadors rastregen el llit marí prenent com a referència un punt determinat i ampliant progressivament el radi de cerca. En paral·lel, la Guàrdia Civil manté oberta la investigació i ja ha pres declaració a diversos treballadors de l'empresa que feia l'activitat en la qual el jove va participar, tot plegat amb l'objectiu de saber què va passar.
Intervenen 59 armes blanques prohibides de 15 comerços turístics de la Costa Brava que les venien il·legalment. Les inspeccions es van dur a terme el passat 4 de juny en establiments de Roses, Empúria Brava, Blanes, Lloret de Mar i Platja Aro i es van denunciar als propietaris d'aquests locals, Joan.
Els agents van comprovar com en aquestes botigues de venda de productes turístics també es venien armes blanques que incompleixen la normativa vigent en relació amb la comercialització i tinença d'aquest tipus de navalles i ganivets. Un cop fetes les inspeccions, els agents de la Guàrdia Civil van aixecar acta de la confiscació i van denunciar els responsables dels diferents establiments per vendre armes prohibides. Aquest tipus d'actuacions tenen com a finalitat prevenir la circulació il·legal d'armes prohibides i reforçar la seguretat ciutadana, especialment en zones concorregudes, com són aquelles localitats de la Costa Brava, durant la temporada d'estiu on arriba una gran afluència de turistes. Es tracta d'accions preventives habituals que realitza el cos armat en el marc de les competències que té assignades. Les 59 armes van quedar custodiades per la Guàrdia Civil.
I Torroella de Montgrí restringeix l'accés motoritzat al massís per risc d'incendi. L'Ajuntament va prohibir la circulació des d'ahir mateix, dijous 18 de juny, i la mesura vol reduir el risc d'incendi forestal i protegir també a les persones. La restricció s'ha acordat amb el Parc Natural i amb els responsables de prevenció d'incendis del govern català, Joan.
La mesura afecta els camins del massís del Montgrí. Aquest espai natural té un gran valor ambiental i necessita una protecció especial durant els episodis de risc. L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha pres la decisió com a mesura preventiva. La restricció s'ha acordat amb el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, i també hi han participat els responsables de prevenció d'incendis del Govern de Catalunya. El consistori recorda que saltar-se la prohibició pot comportar sancions econòmiques. La normativa regula la prevenció d'incendis forestals i l'accés motoritzat al medi natural. L'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, demana responsabilitat a la ciutadania i també reclama col·laboració per protegir el massís del Montgrí. La prohibició es mantindrà activa mentre continuïn les condicions de risc. L'Ajuntament insisteix que prevenir incendis és una responsabilitat compartida.
I Palamós impulsa el sorteig Correbotigues per fomentar les compres al comerç local durant la Festa Major. La iniciativa impulsada per l'Ajuntament i FECOTUR busca incentivar les compres de proximitat i també premiar la fidelitat dels clients. La campanya compta ara mateix amb més d'una quarantena d'establiments participants i oferirà diversos premis vinculats al comerç i al turisme local, Carla.
La iniciativa forma part de la campanya La Botiga Vora el Mar, impulsada per l'Àrea de Turisme i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Palamós amb la col·laboració de l'Associació de Comerciants. Els participants poden optar a 3 premis. El primer serà un val de compra de 300 euros per gastar als comerços del municipi. També sortejarà una experiència amb una nit d'hotel i sopar per a 2 persones, així com un lot de productes de proximitat. Per participar-hi caldrà fer 3 compres en 3 establiments diferents adherits a la campanya amb una despesa mínima de 10 euros a cadascun. Cara Comerç segellarà una butlleta de participació que s'haurà de completar i es dipositarà en una de les urnes habilitades abans del dia 28 de juny. El sorteig es farà el 2 de juliol a l'oficina de turisme de Palamós. Amb aquesta proposta, el municipi vol continuar promovent les compres de proximitat, reforçar l'activitat comercial i posar en valor els establiments que contribueixen a mantenir vius els carrers de la vila durant tot l'any.
I Calonge i Sant Antoni referma el compromís contra el maltractament a les persones grans. El text defensa el dret de les persones grans a viure amb dignitat i sense abusos. L'acte de commemoració d'aquesta jornada també va incloure l'espectacle Show Gent Gran, amb humor, música i records al Teatre Mundet de Sant Antoni, Carla.
El municipi s'ha adherit un any més al manifest del Consell de la Gent Gran de Catalunya amb el motiu del Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. Aquesta jornada se celebra cada 15 de juny i la van impulsar les Nacions Unides per recordar els drets de les persones grans. També es volen fer visibles el risc d'abusos, explotació o maltractaments. El manifest defensa que tothom té dret a viure amb dignitat i també rebutja qualsevol discriminació, ja sigui per edat, gènere, origen, discapacitat o situació econòmica. L'Ajuntament va llegir el manifest abans de l'espectacle Show Gent Gran al Teatre Mundet de Sant Antoni. L'activitat va tenir lloc aquest dimarts 16 de juny i la va organitzar la regidoria de Gent Gran. La proposta va anar a càrrec de l'humorista Jordi Alapé. L'espectacle estava dedicat especialment a la gent gran i va combinar cançons conegudes, imitacions, records de ràdio i televisió, monòlegs i participació del públic. La regidora de Gent Gran, Mercè Orduña, va destacar el valor social i emocional de l'activitat. Segons Orduña, l'humor ajuda a estimular la memòria emocional i afavoreix la socialització. També reforça l'autoestima i contribueix a l'envelliment actiu. La regidora va remarcar que l'Ajuntament continuarà treballant per la protecció, la dignitat i el respecte als drets grans de les persones grans. La regidora defensa que una societat en futur és aquella que cuida i respecta la seva gent gran.
I ens acaba d'arribar aquesta última hora perquè una avaria en una canonada de distribució ha deixat sense subministrament d'aigua la Bisbal d'Empordà. Això ho ha informat l'Ajuntament. El problema s'ha produït cap a 4:45 de la matinada en una canonada del carrer Canigó a l'altura del carrer Ramon Llull. Inicialment s'ha intentat mantenir el subministrament mitjançant el bypass existent a la xarxa, però l'avaria s'ha localitzat en un punt per sobre el bypass i això ha obligat a tancar l'aigua a la sortida del dipòsit municipal per poder intervenir amb seguretat i reparar aquesta incidència. Així, l'afectació és general al conjunt del municipi i és que la previsió inicial és completar la reparació a mitja tarda de dia d'avui, però el termini no es concretarà fins que no s'accedeixi completament al punt afectat. Un cop finalitzada aquesta reparació, està previst que el restabliment del servei es faci de manera progressiva. Es preveu que la pressió i el cabal habituals es recuperin completament al llarg del dia d'avui. L'Ajuntament ha agraït la comprensió a la ciutadania i ha explicat que anirà informant puntualment de qualsevol novetat. Per tant, aquesta última hora que hi ha una avaria d'aigua en aquesta zona de la Bisbal d'Empordà. I ens quedem a la Bisbal, en aquest cas, per parlar de que el municipi valora positivament el primer any de gestió tributària amb el Xaloc per la millora dels serveis i l'eficiència. El consistori considera que el nou model ha permès ampliar serveis, millorar l'eficiència administrativa i reduir costos respecte del sistema anterior, alhora que facilita un millor seguiment dels ingressos municipals, Joan.
La delegació integral de les funcions tributàries inclou la gestió dels padrons municipals, la tramitació d'altes i baixes, la concessió de beneficis fiscals i el tractament de dades procedents de diversos organismes públics. Segons l'Ajuntament, aquests serveis s'ofereixen sense costos addicionals per al municipi. El govern municipal considera que el nou sistema aporta més capacitat de gestió i millora el control dels ingressos. També destaca que incorpora serveis complementaris com la compatibilització dels ingressos delegats, fet que permet disposar d'una informació econòmica més actualitzada. La comparativa elaborada pel consistori conclou que el model actual presenta un cost inferior al que hauria tingut la prestació del mateix servei amb el sistema anterior. A més, assenyala que s'eviten determinades despeses associades a tràmits específics. Durant l'any passat es van gestionar més d'un miler d'expedients vinculats a taxes municipals, desenes de beneficis fiscals, centenars de liquidacions tributàries i prop de 150 recursos administratius. L'Ajuntament també destaca que, malgrat tractar-se del primer any complet després del procés de migració, els nivells de recaptació s'han mantingut estables i, en alguns casos, han registrat una lleugera millora.
I el Festival Internacional del Terracota Museu tornarà aquest estiu a la Bisbal amb una nova edició marcada per la diversitat musical. La programació continua sent fidel a una filosofia que l'ha acompanyat des dels seus inicis. El certamen arrencarà l'1 de juliol amb un concert gratuït a la Plaça Major i continuarà cada dimecres als jardins del Terracota Museu, Joan.
En una entrevista al Supermatí, un dels organitzadors del festival, Marcel Lladó, de Buck Rover, ha reivindicat el caràcter singular de la proposta. Afirma que programen la música que els ve de gust i que els agrada, resumint l'esperit d'un festival que aposta per artistes i estils allunyats de les programacions més convencionals.
Hi ha hagut anys que s'ha lluitat per créixer més a nivell d'aquests sets artístics, de producció. Altres anys doncs, hem sigut més reservats i més prudents, però sempre tot molt lligat a les forces, a l'energia de l'equip, no? I al final el que hem tingut clar tots és que no hem volgut perdre mai de vista el fet aquest claríssim, que és que programem la música que ens ve de gust i que ens agrada.
La programació d'enguany inclou noms com Mazzoni, Marta Knight, Maria, Roy Ellis, Rauxa, Silverites o Luz Terral, en una combinació de sonoritats que van del reggae i l'ska a les músiques d'arrel, el jazz o el pop independent. Lledó ha explicat que el festival no busca construir el cartell a partir de grans reclams comercials, sinó oferir propostes que sorprenguin al públic. Segons assegura, una de les seves fortaleses es deu consolidar una comunitat d'espectadors disposada a descobrir nous artistes i estils musicals. A banda de les actuacions musicals, aquesta edició incorporarà noves sorpreses vinculades al museu que es donaran a conèixer durant el festival. L'objectiu és que els assistents descobreixin també el patrimoni cultural que conserva l'equipament. El Festival Internacional de Terracota Museu manté també una de les seves característiques més singulars, la programació en dimecres. Segons Lledó, aquesta decisió respon a la voluntat de diferenciar-se de la gran oferta cultural dels caps de setmana d'estiu i oferir una experiència més tranquil·la i propera.
I el Baix Empordà rebrà més de 100.000 euros en ajuts per impulsar l'agricultura ecològica i sostenible, Berta.
El Baix Empordà rebrà 100.633 euros en ajuts destinats a la producció agrària ecològica corresponents a la campanya 2025. El pagament, que es farà efectiu a partir del 19 de juny, beneficiarà una trentena de productors de la comarca i donarà suport a més de 520 hectàrees de conreu. Aquests ajuts formen part de les mesures agroambientals incloses en el Pla Estratègic de la Política Agrària Comuna 2023-2027 i compten amb finançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. En el conjunt de Catalunya, el Departament d'Agricultura destinarà prop de 19 milions d'euros a aquesta línia de suport. Més de 3.300 persones beneficiàries de 42 comarques rebran aquest recurs que arribaran a més de 100.000 hectàrees de conreu. L'objectiu és fomentar pràctiques agrícoles respectuoses amb el medi ambient, afavorir la biodiversitat, millorar la qualitat de l'aire i reforçar la capacitat del sector agrari per adaptar-se als efectes del canvi climàtic. Al Baix Empordà, la mesura consolida el suport a les explotacions que treballen sobre criteris de producció ecològica.
I fins aquí aquest repàs informatiu. Acabem aquest Supermatí amb la secció amb l'Anna Pujol. Doncs abans d'acabar aquest supermatí de divendres, sempre és un plaer parlar amb l'Anna Pujol, la nostra dietista nutricionista de confiança. Anna, bon dia.
Bon dia, Maria.
Primer de tot, ha arribat la calor i sembla
Ai, sí.
que es queda, perquè és que... ostres,
ja, sí.
Ja estem en ple estiu.
L'estiu de cop.
Sí, exacte. Clar, parlant d'estiu, parlant d'alimentació, d'àpats, no? Arriba època complicada a l'hora de... Perquè és que, esclar, jo estic pensant en la cervesa de la tarda, anar de tapes aquí i allà, l'arròs dels diumenges, que és que ara arriba el bon temps, les vacances i tothom té ganes de sortir, no?
Sí, i tant, i tant. Vull dir, és un clàssic de cada any, això, eh? Vull dir, no ens ve de nou, i és que em trobo cada any que quan arriben aquestes dates molta gent em diu, oi, Anna, ja a l'estiu què faig, no? És com... quin obstacle, quin repte tinc aquí per davant i com si fos un gran problema. I avui el que vinc a portar-vos és a desmentir-vos aquesta idea de que durant l'estiu és impossible cuidar-se. Això no és veritat.
És que, clar, perquè a mi el que em ve molt al cap, no, de la típica frase que hi ha a casa meva és: ai, anem a fer un gelat, no? Anem a... clar, davant de tot això, davant de totes aquestes temptacions, que al final per mi acaben sent temptacions, com podem allò mantenir una bona alimentació? Perquè al final ja és una cosa que venim cuidant al llarg de tot l'any, però sembla que arribi l'estiu i aquí és un descontrol.
Total, i anem a analitzar-ho. Al final, per què la gent ho viu com un descontrol? Primera, que pot ser que els horaris se t'alterin, sí? Ja sigui perquè estàs de vacances, perquè acaba el curs, o perquè el dia és molt llarg, sí? I que a les 9 de la nit sigui tan clar, és com, ostres, t'apresta més de sortir, sí. Clar, tens més ganes de fer plans fora, no? Inclús si penses en ple estiu, que a mitja tarda és que és impossible fer res, perquè fa tanta calor que no pots sortir, i ja fas plans més tard, doncs tots els horaris se t'ajusten, sí. I sembla que perds aquesta sensació de control que has tingut durant tot l'any, i sembla que els teus hàbits alimentaris queden una mica trastocats, sí. I dona la sensació de que ho estàs fent malament. Però no és així. Al final hem de buscar, dins de la situació que és l'estiu, com ajustar-te perquè això no sigui un problema. Vale? Això per una part.
I com s'aconsegueix que tot això, o sigui, davant de tot aquests canvis horaris, tema, com s'aconsegueix, no, mantenir tota aquesta ordenació i mantenir aquesta bona alimentació i gaudir també una mica, no, de tots els plats que tenim a l'estiu?
Sí, sí, i per això mateix avui et porto 5 consells per afrontar l'estiu sense que sigui un drama.
Sí.
Perquè no pots anar amb la idea de dir, bueno, arriba l'estiu, passo de tot, al setembre ja m'hi posaré. Això no pots fer-ho. Perquè el que li estàs dient al teu cap és, com que al setembre ja m'hi ficaré, doncs ara és descontrol màxim. Això no pot passar, perquè el teu cos notarà molt fort. Després no et trobaràs bé, no, diguéssim. Llavors, el primer que et diria és, deixa de pensar aquesta idea de el tot o res. Això és un error molt gran i que fa molta gent. Molta gent em diu, si jo m'hi fico, m'hi fico al 100%, però si no m'hi fico al 100%, no m'hi fico. Això és un error molt gran. Per què? Perquè l'alimentació és molt complexa i no pots controlar-ho tot. Si tu vas amb la mentalitat de haig de fer-ho perfecte, si no, no ho faig, acabes que no ho fas. Dura ben poc, dura 4 dies i deixes d'estar, no? Llavors, aquí el primer és ser flexible. Sí. Que hi ha dies que mengis diferent, que mengis més tard, o que, pues mira, facis una migdiada o t'aixequis una hora més tard, no ha de ser un problema. Busca l'equilibri de tot plegat. Sí? No pretenguis fer-ho perfecte, però tampoc et passis a no fer res, no? I aquí també t'aporto l'altre gran missatge mental, no? Aquesta idea de, com que haig de fer un àpat fora de casa, com que estic de vacances, com que estic trencant els hàbits del dia a dia, sembla que m'estigui saltant la dieta. I aquesta frase és terrorífica. Si tu t'has amb la idea de m'estic saltant la dieta, estic fent alguna cosa mal fet, el teu cap ho interpretarà com me sento malament perquè no estic complint les normes, diguéssim. I això et pot portar a dir, bueno, doncs ja no ve d'aquí, i tiramilles i comences a menjar de forma desproporcionada, perquè vens amb la premissa de és que m'estic saltant la dieta, doncs ja que ho faig malament, feu malament del tot.
Sí, però a veure, ho pots fer malament del tot o poder fer un àpat, no?, i gaudir-lo, perquè al final tenim aquell sentiment de culpabilitat de dir, ostres, estic menjant això que és fregit, que no encaixa, però fer-ho un dia tampoc fa mal.
Correcte. Exacte. Llavors, aquí el meu consell seria, deixa de pensar que t'estàs saltant la dieta, perquè no és veritat, no t'estàs saltant cap dieta, no estàs fent res mal fet, i aprèn a gaudir d'aquell moment tan xulo, tan magnífic que estàs vivint allà on t'estiguis, no? Llavors, si tu vas a menjar fora i te'n vas a menjar, que sé jo, un arròs a la platja, doncs fantàstic, que molts anys ho puguem fer, gaudeix el moment, no sentis culpable per allò, ni pensis que estàs fent alguna cosa mal fet, diguéssim, aprofita, posa consciència, gaudeix màxim d'aquell acte i tampoc vagis amb la idea de haig de compensar-ho després, sí? Simplement escolta't, menja per la gana que tinguis i tampoc cal que vagis a menjar-ho fins a rebentar, no? Vull dir, una cosa coherent.
Perquè a vegades també passa això, no? Que a vegades quan ens saltem la dieta, no, pensem, buah, menjaré molt per dir, per ja que aprofito saltar-me-la, me la salto bé, no?
Clar, però això és l'error de pensar que t'estàs saltant la dieta. Mm-hmm. O sigui, el problema ja ve amb la idea de que hi ha una dieta que m'estic saltant. Això és el que hem d'eliminar. Deixa de pensar això. Perquè aquest pensament d'estic fent alguna cosa mal fet o estic menjant més del compte és el que et porta després a sentir-te remordiment, culpable, a menjar més quantitat de la que hauries menjat, sí? I aquest és el fallo principal. Mm-hmm. Per tant, si un dia vols anar a menjar-te, què sé jo, un arròs a la platja, no ho vegis com alguna cosa mal fet, no estàs saltant de cap norma, això vull dir-te.
Mm-hmm. Esclar, no sé quin consell més també podem aplicar, allò, consells senzills que millorin la nostra relació amb el menjar, no?
També, sí, sí. Mira, el que també m'agrada moltíssim, que treballo moltíssim a la consulta amb la gent, és quan tu vas, ja què sé, quan tu vas de vacances, tu vas a un hotel o vas a un restaurant i tens moltes opcions per escollir, o inclús vas a casa d'algú o fas un pica-pica, el que sigui, i hi ha moltes opcions per escollir, no vagis amb la idea de que m'ho haig de menjar tot o haig de provar-ho tot, sinó que aprèn a escoltar-te, aprèn a prioritzar. Tria, què t'agrada molt, què gaudiràs, què et ve molt de gust avui, i a tope amb això. Però també mira què pots estalviar-te, perquè a vegades anem amb la idea de que haig d'arrasar, haig de menjar-m'ho tot, i potser estàs menjant coses que dius, això ni fu ni fa, m'ho estic menjant per menjar, m'ho estic menjant perquè n'hi ha, i dius...
M'està vinguent al cap els bufets lliures, no?
Sí, total, el bufet lliure és terrible, perquè clar, tens tanta disponibilitat i tot té tan bona pinta que sembla que tu hagis de menjar tot, clar. Si no, no ho aprofites. I aquest és el fallo, no? Mm-hmm. Llavors aquí és quan et desconnectes del teu propi cos i això, acabes menjant de forma que ni ho gaudeixes, no? Com aquell qui diu. Mm-hmm. Llavors això, si tu dius, mira, em va bé molt de gust menjar-me un gelat o un postre, a tope, fantàstic. Però si dius, mira, potser me puc estalviar les patates fregides perquè ni fu ni fa, o potser avui no em ve de gust fer cap cervesa, prefereixo beure aigua, per dir alguna cosa. Mm-hmm. Fes aquests canvis. No vés amb la idea que m'ho haig de menjar tot perquè avui surto i és el que toca. No va per aquí.
Mm-hmm. I crec que també tenen molt d'impacte el tipus d'aliments, el tipus de begudes, no? També que agafem a l'estiu, perquè... Jo, sobretot ara, en aquests darrers dies de calor, ho he notat, que tinc més set i em ve més de gust menjar verdures, fruites, i que siguin allò sucoses, fresques.
Sí, tant i tant. Al final, l'estiu té una cosa que l'hivern no té, i és que l'estiu fa més calor. Vale? Llavors, el teu cos, el que necessita? Necessita més aigua per hidratar-te. Per això, les fruites i les verdures d'estiu tenen més quantitat d'aigua, són més fresques, més coses, no? Es nota claríssim, doncs mira, la xindra i el meló, per dir un exemple fàcil, no? Llavors, aprofitem l'estiu també per no desplaçar aquests aliments. Llavors, és un moment fantàstic, doncs, per fer amanides, per fer macedònies, batuts de fruites, no? Llavors, inclou també aquests aliments, encara que estiguis de vacances. Si te'n vas de vacances a un altre lloc, i no estàs a casa, vés al supermercat, vés al mercat del lloc on t'estiguis i compra aquesta fruita i aquesta verdura. Uh-huh. O si estàs a un apartament, o si estàs a un hotel, sempre hi ha fruita i verdura disponible. No la deixis de banda, perquè si no també pots notar que diguis, ostres, m'he anat de vacances una setmana i tinc una mala digestió terrible, no he anat al lavabo en 4 dies, sí. I em trobo fatal. No, clar, si no has menjat fruita i verdura en 7 dies, què pensaves que passaria? Doncs això també és un altre consell. No desplacis la fruita i la verdura a l'estiu, i al contrari, és el millor moment per menjar-ne, perquè t'aporta molt de benefici.
Mm-hmm. I el tema de beure aigua, com l'hem de portar, no? Perquè ens diuen, beveu molta aigua perquè fa calor. Sí,
clar,
i
tant.
No?
No, i tant. Al final, l'aigua sempre serà la millor beguda per treure la set. I ja està. Perquè ni refrescos, ni cervesa, ni res. Vull dir, i això és un altre consell que us diria, és aquest. Si tu tens set, que és normal perquè fa calor, beu aigua primer de tot. Que si després et ve de gust fer una clara, una refresc o jo què sé, el que vulguis, també. Però primer demanes l'aigua. Llavors, si tu t'ha de gust anar a una terrasseta a mitja tarda i fer una cervesa, fes-la, no et dic que no, però primer demanes l'aigua. Perquè si tu arribes en aquell lloc amb molta set i et demanes una cervesa ben fresqueta, te la beuràs molt ràpid. I què faràs? Tu te'n demanaràs una altra. potser si haguessis demanat l'aigua de primeres, veus l'aigua i després la cervesa, doncs ja la gaudeixes d'una altra manera. Mm-hmm. Llavors aquesta també seria un consell molt important. Mm-hmm. Que ja pots fer avui mateix, Maria, eh?
Sí, exacte. Sí, sí, no, perquè és, o sigui, estic pensant i clar, dic, m'he trobat en situacions d'aquestes, perquè normal. Et treus la set i clar, t'ho veus molt ràpid, però realment no, tampoc la gaudeixes. I al final, quan anem a prendre alguna cosa o anem a, allò, a fer el vermut, te'l pots prendre amb tranquil·litat. I treure'l
sí,
la set
total.
És amb aigua.
No, i tant, i pensem que aquestes begudes també t'aporten calories, també t'aporten
exacte.
Energia.
Mm-hmm.
Llavors, sí, sí. No és allò que diguis, ai, no sé per què m'engreixo. Bueno, revisa't una mica tot.
Sí, sí.
Llavors,
que esclar, un altre tema és els greixos, no?, que aporten les begudes alcohòliques, que és que, o la, els refrescos. Vull dir que esclar, és aquesta aportació d'energia.
De calories. Sí, mm-hmm. No, al final, greixos no te n'aporten, però sí que has de veure que les calories que t'aporten l'alcohol en si mm-hmm. és més que la que t'aporta el sucre, no? Llavors, mm-hmm. que també té un impacte en el nostre cos,
sí.
Carai.
Sí, sí,
que,
sí, sí, sí.
Que encara que no t'ho mengis, tu has ficat a dins.
Mm-hmm.
Influeix. Sí, sí. I per últim, el consell que et donaria jo, el més important i el que més m'agrada. Quan tu estàs en un restaurant, en un hotel, en un lloc fora i menjant i gaudint, perquè coi, el menjar està boníssim, i ens agrada menjar, que carai. Un dels consells que m'agrada més és menja a poc i gaudeix d'aquell àpat i de la companyia i d'aquell moment. El que no pot ser és que estic menjant tan ràpid que no m'entero del que he menjat. Ostres, no! Perquè al final és un producte segurament molt bo, que te dona un plaer, que si no el poses consciència i atenció i no el degustes bé, després t'implica que en vols més una vegada i una altra, no? Llavors, agafis el plat que agafis, el que més t'agradi, és igual, a poc, saborejant bé, gaudint, de dir, que bo és això, sí? Perquè aquests moments a vegades es perden i no es valoren
sí.
prou.
Sí, sí.
I també han d'entendre que el motiu pel qual has sortit, si tu dius, mira, hem anat de vacances o no sé què, el menjar és important, sí, però no és el més important, perquè potser el més important és la companyia, el moment, el lloc que esteu visitant, no? Per tant, el menjar no sempre ha de ser el protagonista. Ja les persones han de ser més importants.
Exacte, exacte. Doncs, Anna, ens quedem amb aquests consells per gaudir d'un estiu nutritivament allò fantàstic i per gaudir de tots aquests àpats que s'han de fer al llarg de l'estiu. Moltíssimes gràcies.
Molt
i ens tornem
fantàstic.
A retrobar d'aquí a dues setmanes, que serà la darrera perfecte. Secció d'aquesta temporada.
Molt bé, Anna, genial, molt bé, molt bé.
Moltes gràcies, que vagi
bonica.
Bé.
Que passi bé aquesta calor, que vagi molt bé tot.
Adéu. I abans d'acabar aquest supermatí, recordem el temps que tindrem per aquest cap de setmana, perquè avui divendres el temps serà estable i predominantment assolellat, amb núvols poc importants. Les temperatures rondaran entre els 26 i 28 graus a bona part de la comarca i dissabte continuarà aquest domini del sol. La jornada serà completament estiuenca, amb algunes temperatures que pujaran una mica més i que podrien arribar als 30 graus a l'interior de la comarca. Diumenge, però, encara farà més calor, i és que el sol seguirà sent el gran protagonista i les màximes podrien arribar a superar els 30 graus en molts punts de la comarca, especialment cap a zones de l'interior. Caldrà extremar la precaució durant les hores centrals del dia perquè hi ha avisos per temperatures elevades arreu de l'Empordà. Per tant, compte amb aquesta calor, hidrateu-vos bé. Nosaltres ens acomiadem d'aquest supermatí que hem fet des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i, com sempre, en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Com sempre, ens tornem a retrobar, ara sí, a partir de dilluns a les 8 del matí per tornar a fer aquest repàs a tota l'actualitat informativa de la comarca. Us donem les gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon cap de setmana. Adeu, adeu.